Bon dia, llogar un pis a Olot costa almenys 425 euros.
L'informatiu del migdia.
Ara actualment costa moltíssim trobar pis de lloguer perquè l'oferta és baixíssima i la demanda s'ha incrementat moltíssim en els darrers mesos o inclús en el darrer any.
És Sandra Valés, assessora immobiliària, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot. Els preus s'han incrementat a causa de la inflació, en gran part. Molts propietaris han optat per deixar de llogar els seus pisos i posar-los a la venda. La manca de pisos de més de 3 habitacions o de cases és present arreu de la ciutat. La demanda dels interessats se centra en les cases o plantes baixes amb sortida i jardí. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimarts 7 de febrer del 2023 i el dia té més actualitat, que repassem en titulars amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Esquerra Republicana d'Olot creu que els pressupostos de la Generalitat del 2023 són positius per a la ciutat.
El portaveu del grup republicà a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha destacat les inversions que es faran arreu de la comarca i ha posat èmfasi en que són les partides econòmiques més altes de la història de la Generalitat.
Apareix per primera vegada una partida plurianual per la variant d'Olot, en el sentit de que és un projecte que és prioritari pel govern de la Generalitat.
Tortellà aprova un pressupost de 940.000 euros.
Uns diners que, segons el seu alcalde, Josep Reig, es destinaran en inversions relacionades amb l'eficiència energètica, entre altres.
Millorar la zona de pàrquing, ja es va fer una actuació que també ha millorat molt l'entorn, però una mica completar-ho, que la gent pugui accedir a les instal·lacions esportives que tenim, el tennis.
En successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home a Olot per cometre dos robatoris violents a dues dones d'edat avançada.
El lladre demanava diners a les víctimes per menjar i quan traien el moneder les robava amb violència. El detingut ha estat posat en llibertat amb càrrecs.
I ara parlem del Carnestoltes infantil d'Olot, que ja comença a escalfar motors.
A falta de menys de 15 dies ja es coneix el recorregut de l'edició d'enguany. L'organitzen Esplais de la Garrotxa juntament amb l'agrupament Escolta Nostra Senyora d'Altura i conviden d'aquí a dues setmanes a tots els nens i nenes a gaudir del Carnestoltes. Un dels membres de l'organització és Oriol Bossols.
Continuem el format que vam iniciar l'any passat, després de la pandèmia, i que creiem que era un format innovador i que ajudava que les famílies es poguessin sentir una mica més lliures dintre l'espai del Parc Nou.
També en cultura parlarem d'un reconegut escriptor mallorquí que viu a Olot i ha publicat recentment Kinky Connection.
És Sebastià Benassar, que ja ha presentat la seva nova novel·la negra, aquest cop dedicada a parlar de la Mallorca dels 90 i la Mallorca actual a través d'uns lladres i uns assassins. Hem anat a conversar amb ell sobre el llibre i sobre Olot.
És un homenatge explícit a French Connection, una pel·lícula que a mi em va entusiasmar, i és el títol que s'inventen els tres lladres.
En esports, l'inici de temporada de l'atleta Laura Hernández no ha pogut ser millor.
L'Olotina va posar el seu nom a la millor marca espanyola a la prova de relleus 4x400 metres mixtos de clubs en pista coberta.
És veritat que estan molt complicades, cada vegada hi ha molt de nivell i la federació demana estar en molt bon estat, està quasi en una final d'Europa.
I també en la carpeta esportiva parlarem del cap de setmana que ens ha deixat un bon grapat de curses arreu de la comarca.
Prop de 600 persones van aportar el seu granet de sorra a la Run for Cancer. La marxa solidària també va coincidir amb les 24 hores de muntanya del centre excursionista Olot i el 25è duatlot de Castellfollit. El delegat d'un Colliga Olot és Dani Codinach.
Que no ens ho esperàvem, hi ha una marxa també que ha coincidit aquest cap de setmana, però hem arribat quasi a les 600 persones, que per nosaltres és un mèrit.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia. L'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant de la llei del només sí és sí podem. Tem que el canvi provoqui una nova onada de revisions de penes.
Igualtat alerta que la reforma registrada pel socialista del Congrés dels Diputats implicaria una segona onada de revisions i considera que no es pot permetre.
La Fiscalia demana que Dani Alves continuï a la presó perquè encara hi veu risc de fugida.
El Ministeri Públic creu que els motius que van portar la jutgessa a enviar-lo a presó encara continuen vigents.
En successos, enxampen un lladre fent la migdiada en un pis on hi havia entrat a robar a Lleida.
El detingut de 21 anys havia accedit a l'habitatge per una finestra i està acusat de robatori amb força.
A la pàgina internacional, Turquia i Síria busquen supervivents dels terratrèmols que han causat més de 5.000 morts.
La comunitat internacional envia centenars d'efectius per ajudar en les tasques de rescat a les zones afectades.
A França moren una mare i 7 fills entre 2 i 14 anys en un incendi a casa seva.
El pare ha quedat ferit de gravetat per un foc que ha començat mentre la família dormia i que s'hauria originat en una assecadora.
I almenys 10 persones moren aquest cap de setmana en allaus als Alps austríacs i suïssos.
Les autoritats han alertat els visitants de l'alt risc d'allau i els han indicat que no pugin a les pistes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Avui en l'apartat meteorològic, com no pot ser d'una altra manera, la neu és la gran protagonista i ha fet acte de presència als punts més alts de la comarca, començat durant aquest matí, en punts com Batet de la Serra i en punts com de la Cot, a Santa Pau, i ja s'ha vist a la capital de la Garrotxa, Olot, al centre de la ciutat, durant aproximadament a quarts d'una ha començat a nevar. S'espera que la nevada s'intensifiqui en les pròximes hores. Ens porta més detalls el nostre meteoròleg, Dani Ramírez.
El canvi de temps que hi va començar avui anirà a més, molt més. Ens arriba una pertorbació al llarg del matí, sobretot migdia i tota la tarda, amb pluges i nevades. Atenció, perquè es barreja l'aire fred i com va passar ahir, ahir va nevar a 500 metres a l'Albera, 700-800 metres al Montseny, poca cosa en general, però bé, van sumar 27 litres per metre quadrat a Roses. A la Costa Brava va ploure amb intensitat 13 litres a l'Escala, 15 a Torroella de Montgrí, 20 litres a Llançà. Per tant, la pluja va beneficiar aquest sector amb tanta sequera. Destaquem que la pluja avui, atenció, pot sumar en general al llarg del dia d'aquest dimarts de 20 a 40 litres per metre quadrat, però no descartem que en algun sector del prelitoral, Serra Transversal, Osona, Garrotxa, Ripollès, Guilleries, es puguin sumar més de 70 litres per metre quadrat. Si arriba aquesta llevantada, vent d'est, nord-est, seria una molt bona notícia amb tanta sequera que estem tenint. Atenció també a la cota de neu, serà un dia de vent, de molt temporal marítim, onades de més de 4 metres, mar brava, però també la neu serà notícia, el matí pot començar, però seria ja al migdia quan s'intensificarà la nevada, amb cotes de 600 a 800 metres. A la tarda potser va pujant a 800, però al matí podria començar a 600 aproximadament. Per tant, nevada que podria agafar molts sectors de l'interior, del prelitoral i acumular més de 10 o 20 centímetres als 800 metres i més de 40 centímetres a 1.500 metres, per exemple, al Ripollès. Realment, doncs, una llevantada freda que avui ens donarà una regada molt, molt esperada.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 7 de febrer del 2023 i parlem dels lloguers, grans protagonistes en l'actualitat del dia a dia en els últims temps a la nostra societat. I ara mateix, llogar un pis a Olot costa almenys 425 euros. Els preus s'han incrementat a causa de la inflació, entre moltes altres causes, i molts propietaris han optat per deixar de llogar els seus pisos i posar-los a la venda. La manca de pisos de més de 3 habitacions o de cases és present arreu de la ciutat. La demanda dels interessats se centra a les cases o plantes baixes amb sortida i jardí. Natàlia Moreno.
Trobar un pis de lloguer s'està convertint en un autèntic laberint per molts. La crisi a molts sectors provocades per la pandèmia i la inflació fan gairebé impossible trobar el pis desitjat per llogar-lo. A hores d'ara, un pis de lloguer d'una habitació Olot ronda entre els 425 i 450 euros, segons la zona i les condicions de l'immoble. Si fem un cop d'ull al de dues habitacions, el preu pot pujar fins als 550 euros i si ens fixem en el de tres habitacions, el lloguer s'enfila fins als 650 euros. La manca de pisos de lloguer a la ciutat és una evidència després que molts propietaris decidissin, després del pas de la pandèmia, posar els seus pisos a la venda. Ho explica Sandra Valés, assessora immobiliària, en una entrevista als 5 minuts més.
Ara actualment costa moltíssim trobar pis de lloguer perquè l'oferta és baixíssima i la demanda s'ha incrementat moltíssim en els darrers mesos o inclús en el darrer any.
No només els preus són un inconvenient per a aquells interessats en llogar un pis, sinó que també hi ha mancances a l'hora de trobar algun tipus d'immoble, com les cases o fins i tot pisos moblats.
Els pisos de lloguer de mitjana d'una, dos o tres habitacions és el que més podem trobar. Se'ns complica molt el trobar cases de lloguer, per exemple. Hi ha molta manca de cases i també ens costa molt trobar pisos de lloguer amoblats. Uh-huh. No en tenim. Ens costa moltíssim.
I què demana la gent? Doncs en gran part cases amb sortides a l'exterior amb jardí. El per què? Les mascotes.
A més, un dels motius pels quals ens demanen que hi hagi una sortida, un jardí o una terrassa, és perquè també s'ha incrementat molt el que molta gent ara té mascota. Uh-huh. O té gos.
Els tres trets característics que es valoren més a l'hora de posar preu a un pis o casa en el cas d'Olot és el barri on està situat, la ubicació i l'estat general del pis. Actualment, les zones amb una demanda més alta són la de la plaça Catalunya, la plaça Clarà i el carrer Pau de Glaç.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Obrim pàgina política. Esquerra Republicana d'Olot creu que els pressupostos de la Generalitat del 2023 són positius per a la ciutat. El portaveu del grup republicà a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha destacat les inversions que es faran arreu de la comarca i ha posat èmfasi en que són les partides econòmiques més altes de la història de la Generalitat. Els comptes que han pactat Esquerra i PSC preveuen 67 milions fins al 2026 per a la construcció del tram oest de la variant d'Olot. Gerard Puigdemont.
Fa pocs dies la Generalitat de Catalunya va aprovar els pressupostos generals del 2023 després d'un llarg estira i arronsa entre republicans i el PSC. Més de 60 milions d'euros d'aquests pressupostos aniran destinats a actuacions de la Garrotxa. Pel que fa a Olot, l'aprovació dels pressupostos són també, segons Esquerra Olot, una bona notícia per a la ciutat, en poder comptar amb partides valuoses per projectes estratègics com els 1,6 milions per la construcció del nou cap del barri de Sant Miquel, els 1,4 milions pel carril bici que connectarà Olot amb Cala Guapa, una inversió per remodelar l'avinguda Santa Coloma i, sobretot, la partida plurianual per la futura construcció de la variant Olot, ara que el traçat està aprovat i només resta les esperes de les al·legacions presentades pel projecte constructiu. El portaveu d'Esquerra Olot és Josep Quintana.
Apareix per primera vegada una partida plurianual per la variant Olot, en el sentit que és un projecte que és prioritari pel govern de la Generalitat i, per tant, un cop ara breu, es contenten totes les al·legacions, es podrà començar a fer el projecte constructiu i, per tant, sense posar un calendari concret, perquè això té el seu procés, i és un projecte, jo penso que el podem començar a veure avançar en els propers anys d'una manera definitiva.
A banda del projecte de la variant d'Olot, Quintana també ha donat el punt de vista del partit sobre la inversió de la futura planta de triatge de Beuda. El portaveu d'Esquerra Olot destaca que és un projecte necessari si es vol apostar per reciclatge arreu de la comarca.
Quasi 50 milions per la nova planta de tractament que es farà a la Garrotxa, que això també és molt important pels ciutadans d'Olot, perquè cada any van pujant els impostos relacionats amb les escombraries perquè no fem el triatge que ens correspon per les pautes que marca la Unió Europea. Per tant, fins que no tinguem la planta de triatge i la gent també, a part, sensibilitzi més i no triem més del 50 i més del 70%, doncs els impostos relacionats amb la recollida hauran anat molt tant i, per tant, això, a part de ser més sostenibles i més solidaris, tenir un model de societat que volem, també repercutirà, en el fons, en la butxaca dels conciutadans.
El portaveu d'Esquerra Olot també ha destacat la importància dels 1,6 milions que, segons Quintana, poden ajudar a poder donar resposta a moltes de les reivindicacions dels sanitaris de l'Hospital d'Olot.
Aquests són els números aprovats arreu del territori català i Tortellà és un dels municipis de la Garrotxa que també ha aprovat els seus amb un pressupost de 940.000 euros. Uns diners que, segons el seu alcalde, Josep Reig, es destinaran en inversions relacionades amb l'eficiència energètica, entre altres. En una entrevista al programa l'alcalde respon de la televisió, el Batlle de Tortellà ha posat èmfasi en les millores que necessita el municipi. Aquest 2023 també es repeteixen els pressupostos participatius que compten amb un total de 10.000 euros. Anil Puigverd.
Tortellà, com molts pobles de la comarca, ha aprovat els pressupostos per aquest 2023, marcats per la inflació i les crisis econòmiques en molts sectors de la societat. Enguany, el consistori ha aprovat un pressupost de 940.000 euros, marcat per les millores en matèria d'eficiència energètica en zones com l'esportiva, que es necessita millorar. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, explica les inversions clau per aquest any.
Millorar doncs, la zona de pàrquing, millorar... ja es va fer una actuació doncs, que també ha millorat molt l'entorn, però doncs, una mica completar-ho, que la gent pugui accedir a les instal·lacions esportives, que tenim el tennis, doncs d'una manera més, més eficaç i més àgil, que no sigui venir a buscar una clau, sinó que digitalment puguin entrar, hi hagi un control, que tinguem control també de l'accés de la piscina, que és un equipament molt important per a nosaltres a l'estiu, en fi, una mica... anar-nos actualitzant i posar els equipaments al dia.
A banda dels pressupostos ordinaris del municipi per aquest 2023, Tortellà també dona veu al poble perquè pugui decidir a on van destinats una quantitat de diners. Des de fa més de 4 anys que des de l'equip de govern s'aposta per destinar una petita quantitat a propostes que els habitants de Tortellà decideixin. Reig explica que aquest any compten amb 10.000 euros.
Tenim 10.000 euros, no és una quantitat gaire gran, però el pressupost que tenim tampoc ho permet. I com a màxim es poden gastar 5.000 euros, o sigui, que hi pot haver dos projectes de 5.000 euros o 5 de 2.000, en fi, en funció dels que guanyin.
Josep Reig repetirà com a candidat d'Esquerra Republicana a Tortellà. Optarà el seu segon mandat al capdavant de l'equip de govern de l'Ajuntament del municipi.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home a Olot per cometre dos robatoris violents a dues dones d'edat avançada respectivament. El lladre demanava diners a les víctimes per menjar i quan treien el moneder la robava amb violència. El detingut ha estat posat en llibertat amb càrrecs. Ens porta tots els detalls en Guillem Guardiola.
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot van detenir el dia 3 de febrer a la capital de la Garrotxa un home de 50 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació. El passat 1 de febrer, la policia local d'Olot va rebre la denúncia d'una dona d'edat avançada que manifestava haver estat víctima d'un robatori violent a la via pública. Els fets van passar al migdia quan la dona entrava al portal del seu bloc de pisos de l'Avinguda Venezuela i un home li va demanar diners per menjar. Quan l'anciana va treure el moneder, l'home li va agafar amb violència fins gairebé fer-la caure a terra. Li va robar els diners en efectiu que portava i va marxar corrents direcció al Parc Nou. La víctima no va patir lesions. L'endemà 2 de febrer, els Mossos van tenir coneixement d'un altre robatori violent amb idèntic patró d'actuació al Parc Nou. Pels vols de les 5 de la tarda, un home va demanar diners a una senyora octogenària i després de forçar-li el moneder, la va fer caure a terra sense provocar-li lesions. El lladre també va fugir a peu. La unitat d'investigació d'aquesta comissaria, que es va fer càrrec d'identificar l'autor d'ambdós robatoris, va concloure la investigació amb la detenció del presumpte autor el passat 3 de febrer a Olot. El detingut, amb antecedents, va passar el dia 4 de febrer a disposició del jutjat en funcions de Guàrdia d'Olot, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. I també comencem parlant de successos perquè l'acusació particular ha demanat a la secció tercera de l'Audiència de Girona que convoqui una vista per sol·licitar mesures cautelars com l'ingrés a presó preventiva del professor de bateria de quart, el gironès, acusat d'abusar sexualment de 5 alumnes entre els anys 2009 i 2020. L'advocat Benet Salelles ha fet la petició després que se suspengui el judici que havia de començar demà per la vaga de lletrats de l'Administració de Justícia. La Fiscalia demana 43 anys de presó i l'acusació particular en nom de les víctimes vol una condemna de 48 anys. Les acusacions sostenen que el professor es va prevaler de la relació de confiança i de l'admiració que despertava en els alumnes per perpetrar els abusos al soterrani de casa seva. La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra treballen en un pla específic per combatre l'increment de furts a la ciutat. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Caselles, diu que la majoria de delictes van baixar entre gener i setembre del 2022, però que no ha passat el mateix amb els furts, que han pujat un 32%. Si es comparen amb dades del 2021, durant el mateix període van incrementar un 33,4%. Caselles ha lliurat l'informe amb les dades de l'oposició i l'ha penjat al web de l'Ajuntament en un exercici de transparència per lluitar contra les fake news i la sensació creixent d'inseguretat. Malgrat això, ha admès que mentre hi hagi delictes hi haurà molta feina a fer. I fins a 465 persones han participat a l'enquesta per a la creació d'un mapa de seguretat en clau de gènere de Girona en una setmana. L'objectiu és detectar quins espais de la ciutat generen més sensació d'inseguretat a les dones i poder-hi actuar. Entre totes les respostes, 432 persones asseguren que en algun moment han tingut emocions negatives al passar per un carrer o espai públic concret de Girona, mentre que 31 han respost negativament i dues persones han marcat l'opció no ho sé o no ho contesto.
Viu el Carnaval 2023. Tota la informació te l'ofereix Clínica Dental Serra Marín.
Moment d'obrir la carpeta del Carnestoltes perquè el Carnestoltes Infantil d'Olot ja comença a escalfar motors. A falta de menys de 15 dies ja es coneix el recorregut de l'edició d'enguany. L'organitzen Esplais de la Garrotxa juntament amb l'agrupament Escolta Nostra Senyora d'Altura i conviden d'aquí a dues setmanes a tots els nens i nenes a ballar, cantar i gaudir de les disfresses i la música.
El Carnaval Infantil d'Olot començarà al Parc de les Mores amb una rua fins al Parc Nou. Antigament s'havia fet pel nucli antic de la ciutat, però la pandèmia va fer que reformulés la festa. L'any passat, tota la celebració es va fer al Parc Nou i les famílies van respondre molt bé. En aquesta edició, després de la rua, el grup Rovell d'Ou hi farà un concert. El membre d'Esplais i Nostra Dona d'Altura és Oriol Bassols.
Continuem el format que vam iniciar l'any passat, després de la pandèmia, i que creiem que era un format innovador i que ajudava que les famílies doncs, es poguessin sentir una mica més... lliures dintre l'espai del Parc Nou.
El cartell del Carnaval Infantil l'ha dissenyat l'Arnau Bosch, alumne de l'Escola Municipal d'Expressió. Des de l'escola estan molt agraïts de que continuïn comptant amb ells i poder participar en esdeveniments culturals i lúdics de la ciutat. Arnau Bosch és l'autor del cartell.
Té un volcà representant la Garrotxa una mica, Olot, i tots els volcans dels que estem rodejats, i aquesta explosió doncs, de carnaval i tots aquests objectes que representen el carnaval.
En cas de pluja, el Carnaval Infantil es traslladaria al pavelló Firal d'Olot. Si el temps respecta, es celebrarà al centre de la ciutat, on s'esperen desenes d'infants amb la seva disfressa.
Que de la teva disfressa, el més bonic sigui el teu somriure. Clínica Dental Serra Marín. Ens trobaràs a la plaça del Mercat d'Olot. Demana cita prèvia al 972-28-08-96. Feliç Carnaval!
Abans dels esports, parlem d'un reconegut escriptor mallorquí que viu a Olot i que recentment ha publicat Kinky Connection. És Sebastià Benassar, que ja ha presentat la seva nova novel·la negra. Aquest cop dedicada a parlar de la Mallorca dels 90 i la Mallorca actual a través d'uns lladres i uns assassins. Hem anat a conversar amb ell sobre el llibre i sobre Olot.
Uns assassins que intenten robar una obra d'art de la matriarca de la droga de Son Banya a Palma de Mallorca als anys 90 i una sèrie d'assassinats el 2022 són les dues trames que ressegueixen la darrera novel·la de l'escriptor i periodista Sebastià Benassar, Kinky Connection.
És un homenatge explícit a French Connection, una pel·lícula que a mi em va entusiasmar, i és el títol que s'inventen els tres lladres, diuen, l'excusa per entrar al poblat, és que un d'ells és un director de cine, i li diu a la matriarca que farà una pel·lícula amb ella de protagonista. i que la pel·lícula es titularà Kinky Connection, i per tant és un homenatge en el cine dins el cine, no? dins el llibre, per tant l'element metaliterari o metacultural que està allà dintre, i homenatge explícit en el French Connection.
El llibre està escrit amb un estil directe, en mallorquí, i un llenguatge col·loquial, en el qual hi plasma la realitat de la societat mallorquina dels 90 i l'actual, basada essencialment en la corrupció.
I Mallorca és una gran illa de corrupció. Jo crec que la ciutat mediterrània és una gran illa de corrupció. I la corrupció està en tots els nivells, no?
Corrupció a nivell polític, però també a nivell policial. Sebastià Benàsser és un dels referents de la novel·la negra a nivell català. Creu que el gènere passa per un bon moment, però que li falta suport.
A nivell, diguéssim, industrial, no és el dels anys 90, no? Que hi havia la Negra de Marant amb unes tirades brutals, tal. Però a nivell de qualitat, estem en el moment més àlgid de la seva qualitat. És a dir, mai hi havia hagut tantes novel·les tan bones, no? Però el que ens falta seria el suport una mica industrial i institucional, no? Vull dir, cal que encara entrem a la universitat, que se l'estudiï...
Aquest escriptor nascut a les Illes està establert des de fa un temps a Olot, una ciutat que l'ha enamorat a nivell cultural.
M'agrada sobretot que és una ciutat petita, però que té una vida cultural molt intensa, no? Vull dir, aquí tenim la sala de Turín, per exemple, està programant alguns dels concerts més espectaculars que es poden veure en aquesta zona, diguéssim, d'Europa. El teatre està programant tot el bo i el millor, però la biblioteca fa una quantitat d'activitats al·lucinant, i a més és una de les que té el pressupost d'adquisicions més alt de Catalunya en proporció als habitants que té. Vull dir que el ritme cultural de la ciutat és al·lucinant.
A Olot, en Sebastià ja ha trobat la tranquil·litat i la pausa necessària per continuar ampliant el seu ampli ventall de novel·les negres. Amb Kinky Connection segueix el seu camí cap a la quinzena d'obres.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Ens posem els quecs per parlar de l'inici de temporada de l'atleta Laura Hernández, que no ha pogut ser millor. L'olotina va posar el seu nom a la millor marca espanyola a la prova de relleus 4x400 metres mixtos de clubs en pista coberta. L'objectiu ara, però, és classificar-se pel Campionat Europeu d'Atletisme, que es disputarà a Istanbul del 2 al 5 de març.
L'olotina Laura Hernández ha començat l'any com un coet i mai millor dit. Fa només unes setmanes, l'esportista ja va deixar clares les seves intencions amb la millor marca espanyola a la prova de relleus 4x400 metres mixtos de clubs en pista coberta. L'atleta del Futbol Club Barcelona va fer equip amb Manuel Guijarro, Gina Stephens i Lucas Bua, i tots quatre van aconseguir el registre històric de 3 minuts, 25 segons i 20 centèsimes durant el míting DNA de València, en què el club blaugrana va ser el segon classificat.
Sí, o sigui, s'està provant aquest tipus de competició on apareixen moltes proves mixtes, que a vegades és més de gènere, i la Federació Europea està provant a veure si pot arribar a ser una prova on finalment podem veure en unes Olimpiades. I en aquesta competició nova, doncs, vam arribar a fer el rècord d'Espanya i molt contents.
La temporada a pista coberta és relativament curta. La Laura està a punt d'acabar els campionats d'Espanya i ja té els d'Europa a tocar. L'objectiu d'aquesta temporada a pista coberta és, precisament, classificar-se per al Campionat Europeu d'Atletisme, que es disputarà del 2 al 5 de març a la ciutat turca d'Istanbul, una fita que no és gens fàcil d'aconseguir.
Sí, és veritat que estan molt complicades, cada vegada hi ha molt de nivell i la federació demana estar en molt bon estat, està quasi en una final d'Europa. Llavors, ens hem de posar les piles entre totes i intentar classificar el relleu per l'europeu i per mi mateixa pues, intentar classificar-me en el 400 individual.
Encara queda una mica lluny, però la vista de la Laura també està posada en el Campionat Mundial d'Atletisme a finals d'agost, on hi assistiran atletes de més de 200 països diferents.
La meva intenció és intentar arribar a classificar-me en un mundial. L'any passat vaig poder participar, però va ser amb el relleu, i aquest any m'agradaria doncs, intentar classificar-me, però de manera individual. Només dir-te que les mínimes que demanen és la marca que van fer les noies que van passar a la final del Mundial. sigui que ara per entrar en un Mundial et demanen que estiguis pràcticament a la final del Mundial. El nivell ha pujat molt, cada vegada és més difícil, però bueno, no hem de perdre l'esperança i intentar pues, lluitar-ho.
De totes maneres, la Laura se centra ara en les pròximes competicions. Sense anar més lluny, l'atleta competeix aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya de clubs i de forma individual el 18 i 19 de febrer.
I aquest cap de setmana també ens ha deixat un bon grapat de curses a la comarca. Prop de 600 persones van aportar el seu granet de sorra a la Run for Cancer. La marxa solidària també va coincidir amb les 24 hores de muntanya del Centre Excursionista Olot i el 25è Duatló de Castellfollit, que enguany, amb prou feines, va arribar al centenar de participants.
Les delegacions d'Oncolliga de la Garrotxa van unir esforços per recaptar els màxims diners possibles per ajudar en la investigació de la cura contra el càncer. Precisament la Run for Cancer a Olot va ser la més multitudinària de les comarques gironines, amb prop de 600 persones. Entre les inscripcions i les donacions es van recaptar uns 6.000 euros. El delegat d'Oncolliga a Olot, Dani Codinac, assegura que no s'esperava aquesta resposta.
Que no ens ho esperàvem. Hi ha una marxa també que ha coincidit aquest cap de setmana, però hem arribat quasi a les 600 persones, que per nosaltres és un mèrit. Vam tenir coincidit amb altres activitats, però és excel·lent. Estem supercontents.
Concretament, la prova va coincidir amb les 24 hores a muntanya del Centre Excursionista d'Olot. La marxa guiada va comptar amb més de 300 inscripcions, tot i que van ser només 115 persones les que van recórrer la totalitat del camí des de Beuda fins a Llançà. En parla l'organitzador Pere Rifà.
Bé, havíem arribat a tenir uns 450 participants globals. Aquest any tenim al vora de 300, i em sembla que ja és el número que ens va bé, perquè les caminades per corriols, si són molt multitudinàries, a vegades és complicat. I és una de les xifres que podem assolir i que em sembla que la gent ho gaudirà d'aquesta manera.
A Castellfollit de la Roca també es va celebrar una prova diferent i molt especial, el 25è Duatló de Castellfollit. Enguany la competició no era puntuable per la Lliga Catalana, un fet que indiscutiblement va fer baixar les inscripcions. Un dels organitzadors de la prova és el triatleta Genís Grau.
Vam deixar de fer el duatló, vam estar 2 anys sense fer el duatló de Castellfollit, i bueno, era un dels duatlons més antics que hi havia d'aquí a Catalunya. I bueno, hem tornat a arrencar, hem tornat a fer el mateix circuit i tot el mateix. I bueno, aquest any sí que és veritat que som menys participants del que esperàvem. No ens han donat la Lliga Catalana el fer 2 anys que no fèiem el duatló. I bueno, és el primer any que assumim que no és Lliga Catalana, però el següent any que el tornarem a fer ens donaran Lliga Catalana i serem més participants segur.
El guanyador va ser Arnau Turón, del Nan Oliveres Team, amb un temps de 58 minuts i 37 segons. I la més ràpida va ser Marta Sánchez, que va tardar 1 hora i 7 minuts.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 7 de febrer del 2023, amb la neu com a gran protagonista arreu de la comarca de la Garrotxa. Des de les institucions es fa una crida a la precaució a la carretera i sobretot gaudir del paisatge emblanquinat de la Garrotxa. Seguim connectats a través de garrotxadigital.cat amb l'actualitat de l'última hora de la comarca i de la ciutat d'Olot. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.